sigueu molt benvinguts a una nova edició de La Plaça. Avui una plaça dedicada a la infància i sobretot a aquells nois i noies que per els motius familiars que sigui han quedat sense la seva família de referència. Però el món, aquest món imperfecte en què vivim, doncs hi ha un munt d'ànimes que donen servei i que intenten que tot plegat vagi una mica millor. Avui el tema serà l'acolliment, acolliment familiar, i és que a l'Escala celebrem aquesta setmana la Setmana de l'Acolliment Familiar a Catalunya, amb diferents activitats. Si us acosteu a la piscina hi trobareu una exposició de fotografies sobre aquest tema, sobre l'acolliment familiar. Si aneu fins a la biblioteca, s'ha previst un racó de llibres i contes sobre l'acolliment. Avui en parlem a la ràdio, com se'n va parlar aquest divendres passat a la televisió, a Canal 10, Empordà. A l'estudi de la ràdio tenim de convidades a la Carme López, ella és representant a Girona de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Carme, bon dia, què tal?
Bon dia, molt bé.
Sigues benvinguda a la ràdio.
Gràcies.
I ben acompanyada, perquè al seu costat hi ha l'Olivia, Olivia Aranda, de la Fundació Infants i Família a Girona. Què tal, Olivia?
Bon dia, bé, molt bé, gràcies.
Jo que me n'alegro. I tenim la Clara Caballero. Ella és família acollidora. Ja ha tingut nens acollits a casa seva fa?
Sí.
Tot bé?
Tot bé, gràcies.
Que bé. Doncs parlem-ne avui, acolliment familiar, en aquesta mitja hora que tenim per endavant. M'agradaria una mica, a moda d'introducció, que la Carme ens marqués una mica el context, no?, de què és l'acolliment i com està estructurat aquest tema a nivell del nostre país, Carme.
Molt bé. Doncs l'acolliment és una mesura de protecció que contempla la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, la 14 de 2010, que implica, doncs, que les famílies proporcionen als infants susceptibles de ser acollits, és a dir, que estan desemparats i estan tutelats per l'administració, un entorn de comprensió, d'incondicionalitat, d'acompanyament i d'estima a un infant que ho necessita durant un temps determinat fins que la seva família d'origen, la seva família biològica, resolgui els problemes que l'impedeixen d'ocupar-se'n, genèricament. Llavors, a Catalunya, en aquests moments, hi ha 727 famílies acollidores, amb les quals hi estan acollits 887 infants. I també hi ha 135 famílies col·laboradores. A nivell així més específic, doncs, d'aquests 887 infants acollits, 91 els tenim acollits a les comarques de Girona. Dels infants d'acolliment de caps de setmana, dels 157, 14 estan també acollits a Girona. I llavors és important, doncs, el tema de que aquesta és la tercera edició de la Setmana de l'Acolliment. La primera va ser a Sabadell l'any 2016, la segona va ser a Badalona l'any 2017, i enguany ha canviat el format i serà una setmana entre el 31 de maig i el 8 de juny, que s'organitzaran de manera simultània diferents activitats a diferents poblacions. Les poblacions que col·laboren, entre elles l'Escala, doncs hi ha també Amposta, Barcelona, la Bisbal d'Empordà, Cambrils, Cornellà del Llobregat, Girona, l'Hospitalet del Llobregat, Lleida, Mataró, Palamós, Reus, Ripoll, Sabadell, Sant Boi del Llobregat, Tarragona, Tàrrega, Torroella de Montgrí, Tortosa i Valls.
Déu-n'hi-do, aquest any sí, es fa una any... bona expansió pel territori, més que concentrar, doncs expandir perquè ho tinguem a la proximitat i en puguem ser ben conscients.
Sí, tot aquest hem fet aquesta programació per immers dins de la campanya de promoció de l'acolliment, d'anar consolidant i d'anar incrementant. Fet que s'ha anat donant, perquè hi han hagut uns increments demostrables, perquè, per exemple, de l'any 2016 a l'actualitat hem tingut un increment, la llista d'espera dels infants que eren susceptibles de ser acollits ha estat d'un 26% de reducció, que és important, des que van iniciar aquestes campanyes.
D'acord.
Això és demostrable, ja.
A veure, estem parlant de situacions prou dures per a la mainada, posant o fent aquest context, quan s'ha d'arribar amb un acolliment és perquè abans hi ha un problema greu.
Sí. Els infants que són susceptibles de ser acollits venen d'una situació en què l'administració ha hagut d'actuar els ha hagut de desemparar i n'ha hagut d'assumir les funcions tutelars, suspendre els pares la guarda i educació, i llavors, quan es constitueix l'acolliment d'un d'aquests infants en una família, la guarda s'atorga a la família acollidora. Sí, sempre són situacions doncs, que fan que l'administració hagi hagut d'intervenir per protegir aquest infant.
Protegir aquest infant d'una situació adversa a la família, sigui pels motius que sigui, però, esclar, el paper que hi fa l'administració tampoc és el paper ideal, allò tenir l'infant guardat, aquesta guarda, del verb guardar, doncs, amb un centre tutelat, etc etc, però no és ni de bon tros el que hauria o podria tenir amb una família. I aquí entra, llavors, el servei de l'acollida, entenc. Olívia, i el paper de les fundacions, quin és? Entre l'administració i la família, quin paper hi juguen o han de jugar-hi les fundacions, com ara aquest Infants i Família que representes tu?
Doncs bé, nosaltres, la Fundació Infants i Família, com deies, som una entitat col·laboradora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, i bueno, tenim diverses funcions, diversos objectius, com són doncs, fer la difusió de l'acolliment per fer aquesta captació de famílies, posteriorment l'estudi d'aquestes famílies, si hi ha alguna família interessada doncs s'ha de fer una sèrie d'entrevistes i un estudi per veure si poden ser famílies idònies per participar d'aquest projecte, i després seria fer el posterior seguiment de l'acolliment. Un cop tot és idònia, la família és idònia i es busca un infant susceptible d'anar amb aquesta família, es fa l'acoplament i nosaltres fem el seguiment d'aquest acolliment, no? Aquest seguiment doncs, el fem a través d'entrevistes, anem al domicili, a través d'entrevistes amb la família, amb els infants també, a més, depenent de quina edat doncs, tenen el dret a ser escoltats i depenent de quina edat doncs, ens anem a fer entrevistes amb ells, a soles, òbviament en un entorn més, no? Pues més de joc, més a través de tècniques de joc i així, per tenir aquest espai d'escolta. I això és donar-li suport i recolzament tant a la família com al nen durant l'estada, durant el temps que duri l'acolliment familiar. A part de, també, òbviament, doncs ens reunim amb les escoles, fem acompanyament pediàtric per veure si aquest infant té algun problema de salut, o ens coordinem amb els EAIES, que els EAIES són els equips que treballen amb la família biològica, ¿vale? Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Lògicament ens reunim cada mes amb l'ICA, amb la Carme i les seves companyes, doncs per parlar una mica dels temes i dels infants i de les famílies, com s'està fent el seguiment. I bé, una mica seria aquesta la nostra funció.
Mira, aquests primers minuts a fer una mica el context, no? Però pels que no en sabem gaire o no hem seguit gaire de prop a temes d'acolliment, ens surten mil preguntes. Uh-huh. Això no és una adopció i no és un nen acabat de néixer, per exemple. Pot ser un acolliment d'un adolescent. Uh-huh. Pot ser un acolliment d'un nen de 8 a 10 anys, ja està absolutament format amb el seu criteri. Uh-huh. I hem viscut molta vida. Uh-huh. Com s'hi posen les famílies, anem a conèixer en un cas concret. Clara, quants anys fa que a casa acolliu infants?
Doncs deu fer uns 8-9 anys.
I quants infants has acollit a casa teva?
Per casa han pesat 6 nens i nenes.
Anem als inicis. I llavors, què pensa una família, què decidiu a casa per dir, escolta, nosaltres crec que podríem prestar aquest servei i ens interessaria o ens agradaria acollir un nen que ha tingut els problemes que hagi tingut?
Doncs jo vaig conèixer l'acolliment a través d'una companya de feina que era acollidora, tenia els meus fills que ja no eren grans, són petits, però eren petits en aquell moment, però els veia créixer i pensava que eren molt feliços i pensava en altres nens que no podien ser feliços i pensava no ve d'un a casa. I em vaig posar en contacte amb la Fundació Infància i Família, ens van fer la idoneïtat, les entrevistes, van venir a casa, van parlar amb els nens i vam començar així.
No ha de ser fàcil, perquè dius, home, és molt bonic. I quina generositat quan una família fa aquest gest. Però després la família conviu amb aquest nen. I el que dius a casa teva, no? N'hi havia. Teniu fills a casa?
Tenim fills, sí, tres fills.
Com s'han adaptat els fills naturals amb el fill acollit?
Depèn de cada cas i depèn de cada moment. Clar, nosaltres els 6 acolliments, quasi tots han sigut recent nascut, excepte un nen que va arribar amb 4 anys. I depèn de l'edat dels nens en aquell moment, els primers acolliments han sigut molt fàcils, els nens eren petits, no sé fins a quin punt la gran tenia 5 anys, va entendre la situació, però bueno, va entendre que era un nen que els seus pares no se'n podien fer càrrec i que el cuidaríem uns mesos. I va anar creixent, sempre tenim el seguiment i sempre tenim... ens van vinguent a veure la fundació i sempre tenim informació de com va la família, de com va el cas, i no és que estigui a casa i prou, o sigui, anem sabent de com va la seva història i cap on acabarà. Si sabem que els pot tornar amb els pares, doncs anem parlant amb els nens sempre de com va la situació del nen acollit, i si va amb adopció, doncs també és un moment de despedida i de dol, però també és un moment d'aprenentatge.
Exacte, també el terme aquest, tinguem-lo en compte, quan parlem d'acollides, això no és una adopció, ni molt menys, és una situació absolutament temporal. Hi ha diferents models d'acollida també, Carme, Olivia, comentem una mica, perquè hi ha l'acollida, entenc, d'urgència, hi ha acollida més programada, sí. Hi ha diferents pautes, entenc, o m'imagino, segons l'edat de la criatura acollida. Parlem una mica dels diferents models.
Hi ha diferents tipologies d'acolliment familiar. Una és l'acolliment familiar... N'hi ha 6, bàsicament. Una és l'acolliment d'urgència i diagnòstic, que és molt els acolliments que ha fet la Clara, que són acolliments pensats per infants fins de 0 a 6 anys i per una durada d'aproximadament uns 6 mesos. El que passa que en la realitat sempre s'incrementa. És difícil que en 6 mesos estigui resolt. I llavors, durant en aquesta tipologia d'acolliment, el que hi ha es realitza l'estudi de la situació sociofamiliar de l'infant que està acollit per poder fer una bona orientació de mesura. Llavors, inclús la família acollidora és molt activa, també forma part d'aquest estudi i també porta informació. Val? Aquest seria una tipologia d'acolliment. Després, un altre acolliment és l'acolliment de curta durada. Són acolliments que es plantegen en els casos en què es preveu una recuperabilitat més aviat a mitjà-curt termini. És a dir, que com a màxim en 2 anys es preveu que aquest infant podrà tornar amb la seva família biològica. Llavors hi ha els acolliments de llarga durada. Aquests acolliments es donen quan es preveu que el retorn al pla de treball de l'infant amb la seva família biològica pot superar els 2 anys. Després hi ha els acolliments que se'n diuen UCAES, d'unitats convivencials d'acció educativa, que estan pensats per infants que ja són adolescents o amb situacions problemàtiques. I es requereix que la família acollidora, almenys un dels membres, tingui formació específica relacionada amb el camp doncs, de la psicologia, del treball social, de l'educació, perquè ja és un acolliment en què està previst doncs, que en l'estada de l'infant, en la família d'acollidora, hi haurà d'haver-hi també, en moments determinats, intervencions i molta coordinació amb els equips que fan el seguiment, amb les ICIFs.
Ja ho crec.
I llavors hi ha els acolliments familiars permanents, que són els acolliments en què l'orientació és que serà indefinit, però es donen unes circumstàncies especials en què no es pot orientar el cas cap a l'adopció. En tots els casos d'acolliment s'ha de tenir present que hi ha 3 actors, que és l'infant acollit, que és el principal, que és sempre, quan tenim una proposta, es valora de totes les famílies que tenim susceptibles quina és la millor per a aquest infant, la família acollidora i també la família biològica. L'acolliment són aquests 3 actors. I quasi sempre hi ha visites, és a dir, mentre l'infant està acollit, hi ha visites amb la seva família biològica. I es va valorant quina és l'evolució, sempre amb l'orientació o quasi sempre, de que pugui haver-hi un retorn. Hi ha casos en què, si no és possible el retorn perquè la família biològica no compleix els plans de treball i queda absolutament demostrat, pot acabar havent-hi una orientació d'adopció. Això és una mica una pinzellada. Després també hi ha els acolliments familiars especialitzats que fan referència als infants que tenen alguna circumstància, alguna dificultat, alguna discapacitat física sí, o sensorial, alguna malaltia greu, algun trastorn de comportament.
Intento imaginar-me casos...
I després casos... també, perdona que m'he descuidat, l'altre tipus d'acolliment, que és el de famílies col·laboradores, que refereix a infants que viuen en un centre i de tant en tant fan estades en famílies que també estan seleccionades i valorades durant caps de setmana i vacances. Ja està.
Anava a dir, jo intento imaginar-me casos i el que ens explicava la Carme hi ha els tres actors, l'infant com a protagonista, la família acollidora i la família biològica. Intento posar-me en cadascun dels tres llocs, l'infant com ho viu, la família acollidora, el gest que fa, però i la família biològica com ho viu també, això de desprendre's temporalment del seu fill i saber que està acollit en aquella família que podem visitar o podem trobar-nos periòdicament, no ha de ser fàcil. Olivia.
No, evidentment no és fàcil.
I des de la Fundació ho seguiu molt de prop,
Sí, bueno, nosaltres amb família biològica no treballem, però sí que ens trobem amb els pares quan acompanyem els infants en les visites aquestes que deia la Carme. Nosaltres acompanyem a l'infant a veure els seus pares. Realment, clar, no és fàcil per ells i pateixen, no? Pateixen perquè algú altre els està criant el fill. Aquí hi ha un paper molt important que és el dels EAIAs, els equips d'atenció a la infància i l'adolescència, que és fer-los entendre... jo crec que ho fan sovint, és fer-los entendre que ells, no, la família biològica, en aquell moment no està passant per un bon moment, val? I els nens s'han de protegir. Llavors s'evidencia, suposo, no? S'evidencia la problemàtica que hi ha a la família. Llavors, si tu vas parlant amb aquesta família, vas dir que els deies, si ells van com evidenciant que el nen no està bé, que el nen està ben cuidat, és una mesura temporal, que això jo crec que suposo que les famílies biològiques també els alleugera, no? De dir, i també pot ser un motor a l'hora, no? De dir, va, hosti, no, jo estic passant una mala època, m'han retirat el fill, o me poso les piles o no, o no el tornaré a tenir mai més, no? Dic suposo perquè ja et dic que nosaltres no treballem amb famílies biològiques. Realment els nens, que són amb qui nosaltres més treballem, són els que tenen aquesta triangulació moltes vegades, o aquest conflicte de lleialtat que es diu, no? De dir a qui estimo més. Això es podria una mica assimilar als pares separats, no?
Qui estimes més, el pare o la mare? Qui
estimes més, el pare o la mare, no? Pues aquí és, a qui estimes més, a la mama? No. O sigui, no és estimar més a ningú, és els teus pares ara mateix no t'ho poden cuidar. Nosaltres parlem d'un carnet de pares, quan anem a parlar amb els petitons, que hi ha un, no? Els pares, per poder fer de pares, tenen un carnet, i els papes ara mateix han de fer com uns deures per poder recuperar aquest carnet de papes, no? I també parlem, evidenciem una mica amb els infants què és el que necessita un papa per fer de papa, no? Perquè què ha de fer? Pues t'ha de donar el sopar, pues t'ha de portar el metge si estàs malalt, això ho diuen els nens, no? Vale, pues els teus papes ara això no ho poden fer i els estan ensenyant a fer-ho, no? Llavors, també nosaltres de cares a l'infant és, bueno, nosaltres i sobretot la família acollidora, perquè nosaltres sempre diem el mateix, nosaltres necessitem famílies que facin una criança terapèutica. O sigui, cuidar i estimar, qui més qui menys, no? De famílies normalitzades, lògicament, ho pot fer. Però nosaltres el que busquem en les famílies és que facin, que reparin aquests infants. Perquè aquests infants han patit un trauma, no? Que és una separació dels pares, que és un maltractament dels pares, no? Llavors les famílies acollidores el que han de fer és reparar, curar aquest sanar una mica aquesta situació i ensenyar-los que hi ha una altra manera de relacionar-se, no? Tot això, doncs, amb molta cura, amb molt d'amor, amb molt de compte, amb molt
no
de nit sense dormir...
No ha de ser massa fàcil i veure... Clara, vosaltres repareu criatures, diguem-ho amb aquests termes, entre cometes. Però jo m'imagino, no ha de ser fàcil, perquè llavors els reparadors pateixen alguna avaria, també?
També ens han d'arreglar.
Entenc que han de ser avaries petites, si heu reincidit 5 i 6
exacte.
Vegades.
Però, recuperable.
Però, clar, i acabes agafant alguna vinculació amb la criatura. I estàs 5, 6, 8 mesos a casa i ha de ser un moment difícil el dia que dius està reparat, pot o ha de tornar amb la seva família biològica. I llavors ha de patir un dol.
Bueno, jo te diré que encara que siguin recent nascuts, o sigui, quan tu agafes el primer, l'agafes per primera vegada i li dones el primer bibi, jo potser ho puc comparar amb la primera vegada que vaig agafar els meus fills i tens la sensació que el coneixes de tota la vida. I en canvi, aquests nens te miren amb uns ulls volent dir, no sé qui ets, i no sé què faig aquí, perquè no et conec. I realment no ens coneixen. Coneixen la veu de la seva mare, coneixen l'entorn del ventre de la seva mare, encara que moltes vegades ha sigut tòxic. I tu has de fer... t'has de guanyar la seva confiança i a vegades costa. perquè es passen nits plorant, dies plorant, mesos plorant, i preguntes al pediatre per què li passa, i segurament serà això, no? Que té una petita ferida al cor que l'han separat de la seva mare, i l'hem d'arreglar.
Al principi del programa la Carme hi posava xifres i ens feia una mica el retrat de la situació a Catalunya i a comarques gironines. A comarques gironines hi ha 91 famílies acollidores. Mm. Eren famílies o criatures acollides?
Nens acollits.
I això és molt? És poc?
Diguéssim, després de Barcelona, a nivell territorial, amb Tarragona i amb Lleida, que bueno, Tarragona són una població bastant semblant, anem una mica per sobre. En referència a la pregunta que li feies abans d'això de reparar, d'empoderar, de ser incondicionals, hi ha un estudi fet que és important que s'ha fet des de la Universitat de Girona, que els adolescents acollits en família, tan extensa com aliena, perquè també nosaltres fem el que és l'acolliment familiar en família aliena, però en família extensa ho porta des de DGAIA, des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Doncs ha sortit que mostren uns nivells de benestar subjectiu més elevats que els nois i noies acollits en centres residencials. I aquests nivells de benestar, a més, són molt semblants als nivells de benestar subjectiu dels adolescents catalans de la població general. Mm. És a dir, que la llei 14 de 2010, les lleis de la Convenció de les Nacions Unides recomanen que sempre és millor l'acolliment familiar per als infants susceptibles que estan desemparats que no altres mesures relacionades amb ingrés en CRAES, amb centres residencials d'acció educativa. Perquè els infants tenen més facilitat de vincular-se, tenen figures referencials, tenen incondicionalitat, tenen empoderament, tenen valors que els incrementen la resiliència. En un centre tenen cobertes les necessitats a nivell d'hàbits, molt, a nivell educatiu, però a nivell psicoafectiu no és el mateix grau que quan estan en una família acollidora.
Uh-huh. Ja ho per crec. Això, fet aquesta prèvia. Sí, allò. Sí. I llavors, hi hauria més acolliment si hi hagués més famílies disposades?
Sí, perquè continuem tinguent més infants susceptibles de ser acollits que no famílies disponibles.
D'aquí un dels motius, entenc, sí, o m'imagino, i tiro la pedra, de fer aquestes accions aquesta setmana de l'acolliment a Catalunya i programes divulgatius com aquesta entrevista que estem fent ara. No? Parlem-ne, doncs, d'això, d'aquella gent que no acull, i que segur que hi hauria, segur que hi ha aquestes famílies que, sigui per por, sigui per respecte, sigui pel que sigui, doncs no ho fan, però segur que també en traurien alguna cosa, un creixement personal o una satisfacció de poder donar un servei com aquest. Què se'ls ha de dir a les famílies susceptibles de, o què haurien de tenir en compte? Com hauria de començar tot plegat?
Nosaltres, per exemple, coneixem, per estudis que s'han fet, que només coneix el recurs d'acolliment familiar menys d'un 60% de la població catalana. Mm. És a dir, d'aquí doncs, aquest pla estratègic que es va començar l'any 2016 per donar a conèixer l'acolliment. A partir d'aquí, què se'ls ha de dir? Doncs que estem a la seva disposició per informar-los tant des de les ICIFs, com Infància i Família, aquí a Girona n'hi ha 3, hi ha Infància i Família, hi ha ADIS, hi ha CIF Ripoll, i també des de la pròpia administració, des de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Estem a la seva disposició per informar-los, per formar-los i per fer-los la valoració, si és que finalment fan l'oferiment, i fer-los també una formació, i que tindran un seguiment, i que tindran un acompanyament a nivell psicoterapèutic i també a nivell econòmic, perquè els acolliments també van acompanyats d'unes prestacions econòmiques. Uh-huh. Això els hi podem dir. I que s'animin, perquè el que sí que veiem és que hi ha moltes famílies que estan molt fidelitzades, com per exemple la Clara, que han començat fent acolliment i han continuat fent acolliment.
Clara, què els hi diries? O dit d'altra manera, abans de la primera, del primer acolliment, hi havia un temor o hi havia algun dubte, segur? Segur.
Jo ho vaig conèixer i em devia tocar el cor i m'hi vaig posar de peus. Però la gent que tingui por... Que...
És a dir, el problema principal era el desconeixement. Doncs, sí. Si és que hi havia algun desconeixement.
Sí, no hi havia desconeixement. Uh-huh. Des de casa nostra, sí. També dir que formo part de l'Associació de Famílies Acollidores de Girona, que ve a ser un AMPA, jo dic, de les famílies acollidores, i que també es poden posar en contacte amb nosaltres si tenen qualsevol dubte o qualsevol qüestió. Ens poden trobar al Facebook a través de les nostres sigles, AFAC, o el nostre nom, Associació de Famílies Acollidores de Girona, i també fem molt d'acompanyament a famílies que passen moments difícils, tots tenim els mateixos problemes, tots patim dels mateixos mals, i ens ajudem entre tots. I també hem publicat un llibre que es diu 100% acolliment, que trobareu a partir d'ara a la Biblioteca de l'Escala, que si el voleu agafar allà estarà, que també és un llibre d'històries des de les pròpies famílies acollidores. Hi ha narracions nostres, dels pares, dels mares, d'algun germà, hi ha algun text d'algun nen acollit que explica la seva experiència, hi ha també escrits de tècnics de l'ICIF, tècnics de part de l'EAIA, que són els que treballen amb la família biològica, i crec que és un gran compendi de l'acolliment. Si algú té dubtes, també pot anar a la biblioteca a buscar assessorament.
I a partir de setmanes com aquesta, doncs no dubteu a preguntar. Passeu per la biblioteca o contacteu amb l'associació, amb aquesta AMPA de famílies acollidores, o amb l'administració o amb la Fundació Infants i Família. Que hi són? Són sempre al costat. Si dubteu, si teniu algun dubte o voleu saber-ne més, hi haurà una fundació, o d'altres, perquè no és l'única fundació que fa aquest servei, que us acompanyaran en tot aquest procés, va, Olivia?
Sí.
Que no tinguin por a estar sols en el camí.
Nosaltres sempre al principi del procés, diguéssim, l'inicial, després de la trucada, lògicament, és fer una entrevista informativa. Les famílies venen a les nostres oficines, els informem del projecte, els tipus d'acolliment que parlava la Carme, etc. Resolem dubtes a nivell individual. Ah, doncs mira, nosaltres som 5, soc separades, visc aquí, treballo allà, resolem tot aquest tip, no?, amb aquesta situació, si podem acollir, i a partir d'aquí, amb aquesta informació, les famílies la gestionen. Que volen tirar endavant i emplenar la sol·licitud, perfecte. Que no ara i més endavant, perfecte. Que volen fer difusió, a nosaltres també ens va bé, que les nostres famílies, no?, i també l'objectiu d'aquestes campanyes és poder, tu no ho tens clar, pel que sigui, però pots fer difusió, pots fer difusió a altres famílies o altres persones que tu creus que poden fer participar d'aquest projecte.
Uh-huh. Bueno, també aquesta última aportació de dir, ep, i si no us en veieu en cor, feu-ho saber.
Exacte.
Feu-ho saber, sí, perquè sí. Tothom té una xarxa de contactes o de coneixements, sí. Mm-hmm. Que potser en el vostre entorn hi ha algú o alguna família, sí, que pot estar-hi interessada.
Sí, és important que si algú té una mica d'inquietud o se sent una mica motivat, busqui aquesta informació. I llavors, amb tota legitimitat, que si ho veu clar, tiri endavant, i si no, doncs, el que dèiem, que ho transmeti.
Avui a Ràdio L'Escala estem parlant d'acollida o d'acolliment familiar en la mesura que celebra la Setmana de l'Acolliment Familiar a Catalunya, a l'Escala, i amb una vintena de poblacions que hem comentat a l'inici. M'agradaria també que quedés clar la diferència, de cara als oients, la diferència entre acolliment i adopció. Estem parlant de mesures temporals, mesures d'urgència en molts casos, i fer un servei, fer una reparació, és el símil que feia la Clara, a nois i noies en situacions doncs violentes, que els violenten el seu modus de vida habitual. I esclar, l'objectiu és que estiguin més bé amb una família, ni que sigui temporalment, que no pas en un centre d'acollida, compartint-ho amb no sé quants altres, no sé quants altres nens i nenes o infants. Carme, és molt diferent una acollida d'una adopció, deia jo.
Sí, és molt diferent, perquè en el cas d'adopció el que es pretén és que l'infant que va amb una família acabi, doncs, serà el fill de la família que l'ha acollit amb acolliment familiar preadoptiu. És a dir, hi ha un canvi de cognoms, hi ha una situació legal diferent. En el cas de l'acolliment, no. Els pares continuen tinguent la pàtria potestat. Només tenen suspesa la guarda. La pàtria potestat només la pot suspendre el jutge amb l'acte de resoldre l'adopció. Després, tots aquests infants susceptibles, tant de ser acollits com de ser adoptats, hi ha la superior vigilància del Ministeri Fiscal. I mentre estan en acolliment, les entitats han de fer un informe semestralment que l'hem d'enviar tant a Infància, que són els tutors legals, com al Ministeri Fiscal, que és qui té la superior vigilància. En el cas d'acolliment, doncs, l'orientació és, en principi, el retorn a la família biològica, i en el cas d'adopció, no. l'orientació és que acabin doncs, amb l'afiliació d'aquest infant.
Doncs anem una mica a resoldre l'entrevista d'avui amb una última intervenció també a moda de repte o de missatge per qui ens estigui escoltant. Clara, per exemple, els que ens estiguin escoltant, ara què els hi diries? Dintre, en el marc d'aquesta setmana de l'acolliment familiar, què és el més important que creus que haurien de tenir en compte els que són a l'altra banda de la ràdio?
Doncs que si tenen ganes de conèixer l'acolliment, que ara és el moment, que hi haurà activitats a tot arreu del poble, de la província, hi ha un díptic que crec que l'he vist pel poble també penjat, que fan obres de teatre a Girona, fan xerrades, que es moguin, que parlin, que investiguin i que som-hi, que és molt fàcil.
això ho dius tu.
Gràcies.
Això ho dius tu.
Gràcies,
no, ha de ser, un cop hi has passat, ha de ser molt gratificant, entenc.
Sí.
L'experiència.
Sobretot quan veus els nens, no? Més que res és tornar a veure els nens i veure que segueixen sent feliços sense tu i que has fet la feina i ja està, i ara... Tenen el problema que tenien a l'inici solucionat i és el que compta.
Heu mantingut contacte amb els nens acollits a casa teva? Posteriorment?
Tenim la sort que tenim contacte amb tots. Tots hem fet 6 acolliments, l'última encara és a casa. Dos han tornat amb les mares biològiques, que tot i la seva dificultat són unes grans dones i valentes perquè se n'han sortit amb el seu problema i tinc la sort de poder parlar amb ells. Un dels nens ve a vegades a passar vacances a casa, me truca i me diu, Clara, puc venir uns dies? I ale, cap a Torroella.
Edat?
Ara té 10 anys.
Vital.
I la resta han anat amb adopció i tinc la sort que els pares adoptius han entès que sí, que hem format part de la història del seu fill i som com els tiets o els padrins. Uh-huh. Sí, sí, és molt maco.
Olivia, des del punt de vista de la Fundació, quan sents experiències com aquesta, també te'n deus sentir partícip.
Mm-hmm. Home, realment és molt gratificant. Penso que hi ha famílies que tenen... Bueno, moltes de les famílies tenen molt clar quina és la seva tasca, no? Que és, pues això, és acompanyar aquest nen amb el que necessiti. No és un projecte fàcil. Nosaltres, des de l'AICIF, a vegades ho diem, no? Que si un acolliment va bé, va molt bé. Vull dir, són nens, no? Però si el nen s'adapta bé, no? Vas fent la teva dinàmica habitual, vas a les visites, després torna, i tot molt bé. Realment, si l'acolliment no va bé, si hi ha dificultats, doncs perquè el nen està patint, perquè la família biològica també, llavors la família acollidora també pateix, la ICIF també patim, vull dir que jo crec que aquí patim una mica tots, a vegades és difícil trobar, veure la llum al final del túnel, no? Però bueno, jo crec que entre tots, si hi ha voluntat d'en sortir-se'n, ens acabem en sortint. Llavors, bueno, jo a les famílies els diria, si més no, torno a dir, que s'informin. Jo penso que el que passa és que l'acolliment familiar no és conegut. La gent poder sentir-te parlar, però tampoc sap qui ho gestiona. Hi ha gent que ho compara amb altres, no sé, amb els acolliments saharauis, no? I no té res a veure, són projectes totalment diferents. Llavors, jo crec que aquestes difusions que fem és per dir, mira, tens un telèfon, tens un correu, truca-hi, no? Sense cap tipus de compromís, informa-te'n i a partir d'aquí, torno a dir, que t'interessa i vols tirar-ho endavant i ho veus clar, endavant, i si no, doncs no passa res, a passear-ho i a seguir endavant, no? Vull dir que sobretot que s'informin bé abans de... que s'animin i que s'informin.
Carme, i des de l'administració, també ha de ser gratificant veure que això funciona, que tant de bo funcionés més, és clar,
sí.
Però que l'administració pot comptar humanament amb famílies que fan aquest gest i que s'impliquen i que els podeu ajudar, perquè a vegades l'administració pateix allò, aquell problema de la fredor. De la fredor, la distància, o tot acaba sent números. Els centres d'acollida o els serveis que pugui donar l'administració són molt més freds humanament que un acolliment familiar, no?
Bueno, els centres d'acollida i els centres també hi ha equips educatius molt, sí, molt competents i fan tot el que poden.
No ho deien absolut per desmereixer-ho,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Però també el que explicàvem abans,
però sí que és veritat,
l'escalfor humana, sí, d'una família.
El vincle que poden fer els infants, per exemple, en el cas de la Clara, això ho porten integrat en la seva història. I això els empodera per al dia de demà poder, pues, en sortir-se'n d'una altra manera. Nosaltres, quan fem la constitució dels acolliments, que es fa en l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, sempre donem les gràcies a la família, no? I moltes famílies, i això ho dic per experiència, ens diuen, no, les gràcies a vosaltres. I sempre ens diuen, però moltes, és que jo m'hi trobo moltes vegades, que el que els hi reporta haver acollit un infant és, bueno, és difícil d'explicar, però que els emplena molt.
Va, doncs
per
aquí...
tant, això jo és el que m'agradaria transmetre, que la gent s'animin, perquè tenim, ja heu escoltat el testimoniatge de la Clara, i que és, bueno, que qui tingui una inquietud o qui tingui una mínima motivació, que ens truqui, i nosaltres doncs, li donarem tota l'explicació i a veure si podem aconseguir fidelitzar alguna família més.
Tant de bo sigui així. A l'Escala, per cert, hi ha acolliment? Hi ha alguna família acollidora? N'hi ha hagut?
N'hi ha hagut.
N'hi ha hagut. Ara, a dia d'avui, no.
A dia d'avui, n'hi ha una.
N'hi ha una.
Sí.
Mm-hmm. Doncs a veure si ho multipliquem, això.
Sí, sí. No, no, no anem pas massa bé. Terruella, Terruella, que és el poble veí,
sí.
És el poble de Catalunya amb un tant per cent més elevat d'acolliments familiars.
Què dius?
Sí, sí.
Per habitant.
Per habitant.
En tant, sí, per habitant, sí. El poble amb més acolliments.
Amb més acolliments.
De Catalunya.
De Catalunya, eh?
Estic molt content que hagi vingut totes tres. Podem tornar-hi sempre que convingui, sempre que considereu que s'hagi d'explicar alguna cosa, feu-nos servir. I som per fer arribar missatges a la població a nivell local de l'Escala i l'àrea d'influència. Carme López, de l'Institut Català d'Acollida i Adopció. Gràcies.
Gràcies.
Olívia Aranda, de la Fundació Infants i Família. Felicitats per la feina.
Moltes gràcies.
I Clara Caballero, un exemple.
Gràcies.
Fins una altra.
Fins una altra.
Adéu, gràcies. Adéu-siau.
I afegeix una cua, que volia dir fa estona, perquè jo ara em poso al lloc de l'oient i dic, home, sí, però on els vaig a trobar, uns i altres, aquesta entitat, aquesta associació? Mireu, en el cas de l'Escala, també podeu fer un primer gest a través de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, que us posarà en contacte amb totes elles. Mm? Per tant, si algú hi té una mica d'interès, busqueu-los, que trobareu recursos segur. Adéu-siau, fins ara.
Adéu. Yeah.